Ens acompanya el doctor en Relacions Internacionals i escriptor santcugatenc, Raül Romeva, que diu que té la impressió que es viu un canvi d'era, tant social com mental, i que el capitalisme arrossega la humanitat a l'autodestrucció. Raül, explica'ns això exactament, per on van els trets i què vols explicar exactament?
De fet, és molt senzill, es tracta de canviar de paradigma. És a dir, nosaltres portem anys convençuts o pretesament convençuts de que el model que estem vivint és insubstituïble i a més no té alternativa. Recordem allò que deia Margaret Thatcher als seus anys després de que es plantegés allò la derrota del model socialista i va dir, escolti, això és el que hi ha, les coses són així, punt i final, no hi ha alternativa. El que passa és que el que estem veient és que aquest model té unes conseqüències dramàtiques a nivell social i a nivell ambiental, amb una qüestió molt senzilla. El planeta és finit i com que el planeta és finit vol dir que tu no pots estar permanentment abusant-ne, perquè al final acaben perjudicats òbviament les franges més fràgils de la societat, però també el tard o d'hora t'acaba arribant a casa per molt benestant que et creguis que ets. Per tant, es tracta de canviar de paradigma. Quin és aquest canvi de paradigma? De fet, una cosa que ja estava inventada, però que estava d'alguna manera una mica soterrada, no? que és la gestió del procomú, la gestió de la proximitat, la gestió del que significa aquells béns que en realitat no són quantificables en termes de monetaris. Quant val l'aigua, quant val l'aire, quant val la biodiversitat, quant val, per exemple, la vida com a tal, com a concepte, no? Són coses que no els hi pots posar un preu i, per tant, no pots comprar i vendre. I aquest canvi de paradigma, aquest entendre que no tot és comercialitzable, ens obliga a entendre que hi ha coses que no es poden regir segons les regles del mercat, tot i que ja sabem que tampoc es poden regir segons les regles de l'Estat. És a dir, es tracta de superar aquesta dicotomia entre Estat i mercat i mirar endavant a partir d'una gestió d'alguns temes, d'alguns productes, d'alguns béns que tenen una dimensió comuna, allò que anomenem el procomú. I això, tot això, en realitat no deixa de ser aplicat a escala global el que en filosofia del renaixement sud-africà és l'Ubuntu.
Llavors, el canvi d'era l'hem de proposar nosaltres, els ciutadans, amb aquesta ecoresponsabilitat, potser?
És que ja hi som. És a dir, s'està produint un fenomen curiós, que és que com més globalitzat és el planeta, més consciència tenim de la fragilitat d'aquest planeta i, per tant, més, d'alguna manera, més preocupació hi ha per la pròpia estabilitat del planeta com a ésser en si mateix, com a realitat, com a ecosistema, però sobretot de la humanitat com a per dir-ho així, factor especial dins aquest planeta. El que ens podem trobar és una situació que el planeta d'alguna manera se'n surti. De fet, és molt probable. De fet, el planeta existia molt abans que existíssim els humans i segurament sobreviurà a l'extinció dels humans. El que està en aquests moments en risc, més que el planeta com a tal, és l'espècie humana. I el que és bastant absurd és que com a humans ens vulguem autodestruir. Però és que la tendència a la qual estem anant en aquests moments, des del punt de vista demogràfic, econòmic, ecològic, social, és aquesta. Per tant, òbviament no estem parlant d'una situació de demà mateix, però és que els grans canvis s'han de produir òbviament a temps. I aquest canvi de consciència va vinculat amb aquesta concepció global de la nostra identitat. És a dir, la paradoxa està en que com més global és la nostra percepció de nosaltres, més necessitat d'enfortir lo local, més necessitat d'enfortir la proximitat. El que no té sentit avui en dia és que estiguem consumint productes que podem produir nosaltres a casa nostra i que provenen de l'altra banda del planeta, amb el cost no només econòmic sinó ecològic que això suposa. Això és absurd des del punt de vista d'eficiència econòmica, però sobretot és absurd des del punt de vista de racionalitat planetària o ecològica. Ser conscients d'això ens pot permetre canviar el paradigma dominant. Que no vol dir acabar amb el mercat. El mercat no l'acabaràs, la lògica de mercat existeix i no es tracta d'acabar-la, però sí vol dir canviar una mica determinades lògiques. El competir per competir acaba sent autodestructiu. És molt més interessant compartir i cooperar.
Llavors és necessari una mica poder ser testimonis d'aquesta autodestrucció per fer el canvi de xip i reaccionar?
Aquest és el drama. El drama és que fins que no ens veiem, per dir-ho així, al llindar del precipici, no reaccionem, no apretem el fre. I aquest és una mica el moment en el qual jo crec que en aquests moments ens trobem. La ràtio que ens permet entendre això és la ràtio de Rifkin, que és aquesta ràtio que ens permet relacionar comunicació amb energia, ens permet adonar-nos que avui en dia tenim unes circumstàncies singulars des del punt de vista de la història de la humanitat. I el que ens permet és adonar-nos, per una banda, de la capacitat que tenim de gestionar el planeta de manera connectada, tenim una connectivitat total i absoluta, per tant aquesta universalitat de connexió ens permet saber què està passant arreu del planeta, però al mateix temps ens permet ser conscients de quines conseqüències pot tenir fer determinades coses, cosa que fa anys no era tan fàcil passar, no? Ser conscients d'això ens pot permetre, ens pot ajudar a fer els canvis que necessitem fer i que no siguin traumàtics.
Escolta, i tu que has estat al Parlament Europeu i has tingut l'oportunitat de veure moltes cultures diferents d'Europa, qui fa més els deures, anant en aquesta línia que dius tu?
Doncs depèn, més que països, el que sí que jo me n'adono és que hi ha franges de societats, és a dir, no es tracta d'un país com a tal, però sí és veritat que precisament aquesta necessitat de revolta i de canvi de paradigma és també un canvi de paradigma que funciona en xarxa, és a dir, que funciona de manera internacional. Fa molts anys, ara ho hem oblidat una mica, però fa molts anys va començar a gestar el que havia de ser un embrió de tot això, que tots aquells fòrums que anomenava el fòrum de São Paulo, el fòrum social mundial, no? Allò era d'alguna manera un embrió del que ja començava a ser aquesta xarxa o aquest canvi de consciència global. D'aquí 4 dies tindrem la cimera de París en relació al canvi climàtic. Comença a ser també un altre exemple, i aquesta mateixa setmana hem tingut declaracions de la mateixa Merkel i del mateix Hollande dient, escolta, potser no estem fent tot el que hauríem de fer per canviar les tendències que hem construït entre tots, no? I per tant, en aquest sentit, jo crec que al final és molt important que la pressió de la ciutadania, i per tant assumir per part de la ciutadania que tots som protagonistes d'aquest canvi, no només receptors sinó també actors, implica un canvi també d'actitud a nivell institucional i del que anomenem el poder polític, però també el poder econòmic.
Escolta, com veuries, per exemple, fent un exercici Sant Cugat en aquesta línia? O sigui, per exemple, una ciutat que d'una banda està molt compromesa amb el canvi climàtic, ho demostra l'Ajuntament, i de l'altra, parlant de consumisme i de com això ens arrossega cap a la destrucció, home, només cal fer una passejada per l'eix comercial per veure aquest consum. Com...
No, jo crec que aquí es tracta una mica d'adonar-nos de que aquesta falera, no només consumista, sinó consumista des d'un punt de vista destructiu. Aquesta necessitat de consumir, gastar, llançar, consumir, gastar, llançar, òbviament algú s'ha de plantejar, tot això que llancem, si no es recicla, si no es reutilitza, acaben en algun lloc. Si un veu les muntanyes de residu, per exemple, electrònic, que s'estan produint en aquests moments a l'Àfrica, és fàcil saber on van a parar els mòbils que cada any canviem perquè passen de moda o perquè deixen de funcionar o perquè hi ha un altre model més nou i més modern que ens permet, com a mínim, estar millor connectats, no? Què passa amb tot això? El fet que no ho vulguem veure no vol dir que no existeix, però és que avui podem veure-ho. Avui podem saber què passa amb tot això. Llavors és molt interessant, jo crec, ser conscients de que tots aquells gestos que nosaltres fem avui acaben tenint conseqüències. Els mòbils funcionen amb una tecnologia que està basada en un mineral que es diu coltan. Aquest coltan l'extraiem dels països africans, bàsicament, que és on hi ha les mines de coltan. Hem de ser conscients de que, en el fons, tots vivim necessàriament connectats. Això no vol dir que haguem de tornar a l'edat de pedra, però sí vol dir que hem de ser conscients de la globalitat que suposem nosaltres també com a éssers, de manera que no podem prendre decisions pretenent que allò que decidim nosaltres només ens afecta a nosaltres. Nosaltres formem part d'un planeta global, i per això el concepte Ubuntu bàsicament ve a dir, escolti, jo no sóc jo i tu no ets tu, en realitat no hi ha un jo i un tu, hi ha un nosaltres, perquè jo només puc existir en la mesura en què et reconec a tu, i a través teu puc existir, però si et nego, òbviament no és que et negui a tu, és que em nego jo, perquè jo formo part del que és aquest col·lectiu que ens agloba tots dos, no? Això a escala mundial també existeix, o sigui, no podem pretendre que el món, per dir-ho així, industrialitzat visqui al marge de, perquè tard o d'hora això ens acabarà afectant. Què està passant en aquests moments amb el drama que vivim al Mediterrani? Doncs és necessàriament això, és a dir, quan tu li extreus als països del sud la possibilitat de subsistir amb els seus propis recursos, l'única opció que té és venir cap allà on ells creuen que hi ha la possibilitat de subsistir, que és aquí. Però és que és normal, és que és absolutament lògic. Per tant, si no tenim aquesta consciència global, no podrem resoldre molts dels problemes que tenim. Ubuntu, la via Ubuntu, aquest canvi de perspectiva, el que ve a dir és canviem el paradigma. Aquesta lògica capitalista que ve a dir busquem el nostre interès particular, Adam Smith, la mà invisible, i en la recerca d'aquest interès particular ens sortirem tots beneficiats. Això és mentida. Això és una enganyifa. Per què? Perquè el mercat està falsejat, el mercat està controlat, està manipulat. Per tant, com que és una enganyifa i sabem que les conseqüències d'aquesta enganyifa fan que unes elites cada vegada siguin més poderoses, però que en canvi la massa de gent que queda fora del sistema és cada vegada més gran, el que hem de fer és canviar el sistema, entre altres coses, perquè si no, això serà una amenaça fins i tot també per la gent que avui creu que viu bé. Jo crec que en aquest sentit tenim prou exemples per demostrar que aquesta, diguem, aquesta, per dir-ho així, situació de risc és més evident que mai. No?
Llavors no és un pèl utòpic, perquè llavors des del global veus el planeta i continuarà existint el nord i el sud, per tant, aquest concepte de tu i jo i que siguem iguals...
És que el que és utòpic és creure que la tendència actual és per dir-ho així, il·limitada. O sigui, pretendre que seguir com estem anant fins ara i que no passarà res, no només és utòpic, és que és absolutament absurd. Des del punt de vista planetari, és que, repeteixo, ho estem veient cada dia, econòmicament, socialment i ambientalment. No? Per tant, el que no es tracta és de substituir un model per una panacea, sinó de canviar tendències. És a dir, el gran error històric ha sigut creure, com que aquest model no existeix, aquí tens l'alternativa, canvio aquest i construeixo aquest. No, hem de transcendir aquesta dicotomia, entre altres coses, perquè tu estàs d'alguna manera plantejant allò que ja existeix, derivar-ho o conduir-ho com a una situació diferent. No s'ha de dir això no serveix fora. El sistema de mercat funciona en alguns àmbits i serveix en alguns àmbits i per tant és evident que tu no el pots eliminar, entre altres coses perquè l'alternativa que fins ara coneixíem o que vam conèixer fins a finals dels anys 80 tampoc ha funcionat i per tant també ha fracassat. Per tant no hi ha un model màgic, no hi ha un, per dir-ho així, una bíblia alternativa. El que sí que hi ha són tendències diferents. És tan senzill com això. A escala domèstica això ho entenem molt bé. És a dir, què passa quan a escala d'una casa tenim d'alguna manera problemes econòmics amb la factura. Doncs intentem estalviar amb la llum, baixem el consum de la llum. Oi que això ho fem a escala domèstic? Oi que intentem gastar menys en coses superflues? Oi que intentem aprofitar més allò que ja tenim? Si això ho sabem fer a escala domèstica, a escala local, per què no ho entenem també a escala global? I això passa per coses tan senzilles com per entendre, com per exemple, per entendre que hi ha aspectes que no es poden privatitzar, que no es poden mercantilitzar, l'aigua. Si tu a una societat determinada la prives de l'accés a l'aigua potable, estàs provocant un potencial conflicte que s'exigirà en contra. Si tu no permets a una societat determinada que pugui viure d'uns recursos que en el fons no són de ningú, com són per exemple els recursos pesquers, estàs provocant un conflicte potencial que t'acabarà afectant a tu tard o d'hora. Per tant, no estem d'alguna manera creant una mena de model màgic, sinó de canviar tendències, canviar de paradigma. Canviar de paradigma vol dir fins ara hem cregut, o se'ns ha fet creure, que competint la llei del més fort, que és el capitalisme en el fons, escolta, la llei del més fort, jo sóc el primer, sóc el més ràpid, sóc el millor i per tant guanyo. La lliçó és que fent això potser te'n surts a curt termini, però a mig llarg termini també tu acabaràs perjudicada. Què passa amb els mitjans de comunicació? És més important ser el primer que dir la veritat. I això és un aspecte que cada vegada perjudica més a la pròpia informació. Què vol dir? Que molta gent acaba prescindint de determinats mitjans i se'n va a buscar d'altres que li donen més fiabilitat. Al final, pretendre ser el primer o pretendre ser el millor no necessàriament vol dir que t'acabin anant bé les coses. En un món com el que estem, tan connectat i tan globalitzat, hi ha moltes vies de fuga, no? I per tant això també és una reflexió que ens ha de fer entendre que potser més que competir com a valor econòmic, al final acaba sent molt més rendible cooperar. I aquest canvi de paradigma és el que d'alguna manera jo crec que hem de afrontar. És a dir, fins ara hem viscut sotmesos al paradigma capitalista, que vol dir competir, ser el millor i fins i tot, si pot ser, enfonsar l'altre. És a dir, la competència mal entesa en el sentit de allò derrotar l'adversari. Si jo no puc ser el millor, et faré desaparèixer. Que el canvi de paradigma econòmic passa per entendre que, escolta, potser ens pot anar millor tots dos cooperant. L'economia, el bé comú, en realitat és això. I per tant vol dir substituir principis com la riquesa pel del benestar. Canviar aquests paradigmes, entendre que l'objectiu no és ser més ric, sinó viure bé o viure millor, aquestes petites coses ens poden permetre canviar alguns tabús. Per exemple, allò que a vegades també passa moltes vegades, no? El tema de la salut. La salut universal és bona per tothom, no només per les classes menys afavorides. És bona per tothom. A tothom ens interessa que la gent estigui sana. A tothom ens interessa que la gent estigui ben educada, i ben educada en el sentit de l'educació, no que sigui ben educada, sinó que estigui ben educada i que tingui un nivell de formació i de cultura raonable. A tothom ens interessa. Pretendre elititzar això acaba perjudicant precisament aquelles elites que acaben fent què? Tancant-se en guetos. tancant-se amb guetos, i això al final, diguem, acaba també perjudicant-te tu. És un canvi de paradigma, és un canvi de paradigma que en el fons, i per desgràcia, no és el que s'està imposant en les relacions internacionals, s'està anant cap a una banda contrària. El tractat internacional entre la Unió Europea i els Estats Units és perfectament el contrari del que estic plantejant.
Doncs moltes gràcies, Raül Romeva, per al teu temps i fins una altra.
A vosaltres.